Fiança, quines són, val? Comprovar les dades de domiciliació bancària, tant si és a pagar com a tornar, perquè a vegades un error amb el compte bancari fa que o no es pugui pagar o no et tornin els diners...
I no ens interessa ni una cosa ni l'altra.
Totalment, sobretot la segona.
Sí.
Pagament, quan es pot fraccionar el pagament amb un 60% si surt a pagar la renta, un 60% al mes de juny i un 40% de la quota que surti a pagar al mes de novembre, sense pagar interessos. Val? Una cosa molt important, això sí que és novetat, que bueno, guardava pel final, però és un tema de saber-ho, que és aquest any, per primer cop, es pot pagar a través de targeta de dèbit o crèdit o Bizum. Vale?
D'acord.
Per tant, dèiem domiciliació bancària, que és una manera, però ara hi ha d'una forma més ràpida i més pràctica, que és pagar amb Bizum. Per primer cop aquest any, la declaració de renta es podrà pagar fent un Bizum al número, evidentment, que d'Hisenda, de l'AIAT.
Hisenda es modernitza, també.
Sí.
Per pagar.
Hisenda està molt modernitzada amb les noves tecnologies. Per últim, per acabar, anem en compte amb el tema criptomonedes, val? Perquè criptomonedes sembla que dius, bueno, això és una cosa que passa a la red, a internet, i bueno, Hisenda no s'entera, no. Hisenda cada vegada més en té informació. Per tant, tota plusvàlua o pèrdua que generi amb la transacció de criptomonedes s'ha de declarar. El mateix en plataformes digitals de compraventes o ventes de segona mà. També, qualsevol guany o pèrdua s'ha de declarar a la renda.
Com... O a la Pop, Vinted, aquestes plataformes,
correcte,
oi?
Totes les plataformes digitals de compraventes. I, per últim, com ja hem comentat, guardar els documents 5 anys, perquè si Hisenda, sobretot amb reduccions i deduccions, doncs tindrem que estar en disposició de poder acreditar documentalment davant d'Hisenda que allò que he posat és correcte.
Perfecte, Lluís. Jo crec que són uns consells molt valuosos per fer aquesta declaració que comença aquest dimecres i que s'allargarà fins al 30 de juny. I en Joan ha dit ara al final, no, apurem a l'últim dia perquè podem tenir algun disgust si ens falta alguna documentació. Doncs bé, tenim 2 mesos. Jo crec que a poc a poc ho podem anar fent. Mirem si volem, si ho podem fer sols i ens surt bé. I si no, doncs demanem ajuda d'algun assessor fiscal o algun gestor, perquè és millor no equivocar-se.
Correcte.
Lluís Basart, moltíssimes gràcies per aquests consells.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut en els últims anys, segons dades extretes de l'IDESCAT. Aquest creixement, però, que ha doblat la població en 25 anys, passant dels 50.000 de l'any 2000 als gairebé 100.000 d'ara, no ha anat en paral·lel en dotar el municipi de tots els serveis que hauria de tenir una ciutat d'aquestes dimensions. Si bé és cert que al llarg dels anys l'Ajuntament ha aprovat mocions per reclamar l'arribada d'aquests serveis, Sant Cugat encara està lluny de comptar amb tots ells. Després d'analitzar la situació, durant la tertúlia política, que té lloc els dimecres al magazín Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat, la major part dels grups polítics municipals coincideixen en la idea que cal fer un front comú de ciutat per capgirar aquesta situació. Trobareu el tema en profunditat a www.cugat.cat. Més d'una quarantena de gegants, gegantons, capgrossos, cucaferes han omplert de gresca aquest diumenge als carrers de Sant Cugat. Ha estat amb la desena cercavila d'escoles, una iniciativa bienal organitzada pels geganters de Sant Cugat que ha tingut la participació de centenars de persones que s'han bellugat a ritme de múltiples batucades. Tot plegat ha estat una demostració que la cultura popular i tradicional està viva i té una empenta que sorgeix dels mateixos centres educatius. Eva Tataret és membre dels geganters.
És una activitat que és molt complicada perquè es treballa en horari lectiu, no?, a dintre de l'escola, però es fa fora de l'escola. I per això, bueno, és un encaix que és molt xulo, no? I fa molta il·lusió quan veus que només hi ha famílies, que també hi ha mestres, és molt bonica.
Més d'un miler de persones ha participat en la primera edició del Train to Scaville Festival dedicat a la música ska, el rocksteady i els orígens del reggae. Sota Sons, Wake Up Jamaica i Rudimentario han organitzat aquest festival entre divendres i dissabte a les carpes de Sant Cugat, a la carretera de Rubí. Hi han participat llegendes de l'escena jamaicana com Keith and Tex, també Rudy Mills i Natty Bo. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip femení del júnior ha guanyat la medalla de bronze a la Copa de la Reina d'hoquei herba. Les santcugatenques han finalitzat en tercera posició després d'imposar-se als penals a la Reial Societat després que el temps reglamentari acabés amb empat 1-1 a la final de consolació. Les de Guille Carnicesa s'entraran a partir d'ara en classificar-se per a la final a 4 pel títol de Lliga. Res més per ara. Més informació ja ho saben a 3w.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Ja estem a punt de començar el mes d'abril, un mes amb una cita d'aquelles que tenim marcades en vermell al calendari, Sant Jordi. I si ve la ciutadania, doncs el té com un gran dia, un dia que gaudim passejant al carrer i rematant entre llibres, els llibres que hi ha a les parades i escollint el que més ens agrada. A les llibreries es fa, doncs, fa temps que hi treballen i ho fan per posar-nos i oferir el bo i millor de la literatura des de les seus establiments. Avui en parlem de Sant Jordi, dels preparatius i també de recomanacions. Ho fem amb el Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. Roger, benvingut.
Què tal, com anem? Gràcies.
Explica'ns una mica com us prepareu per Sant Jordi a La Salvatge. Quan fa que ja us esteu arremangant i començar a treballar?
Bueno, és que les coses... No sé si és amb tots els sectors, però bueno, cada cop comença abans la cosa. Ja estem ja... Sí, de fet no estem ni a abril i... Bueno, demà és 1 d'abril, però ja hem rebut, diguéssim, uns quants palets a les caixes de Sant Jordi, diguéssim. Perquè, clar, s'ha de tenir en compte que no només has de tenir la llibreria ben fornida de llibres i de novetats, sinó que també has de muntar com una llibreria alternativa a la parada de Sant Jordi. És com muntar una llibreria per un dia. Llavors, clar, és un problema d'espai, de gestió d'estoc i de novetats i de l'espai, també. Vull dir que...
Però per vosaltres què suposa a escala logística, precisament, i de gestió de la llibreria una data d'aquestes característiques?
Clar, és, a veure, és excitant per una banda, perquè també ens agrada molt, ens ho passem molt bé, però clar, és un estrès constant, perquè... Bueno, tens la llibreria en peu de guerra. Suposo que qualsevol que tingui una llibreria, o si veniu com a usuaris, moltes vegades també ens ho pregunten, diu que cada cop hi ha més caixes, no? Sembla que no es desapareguin. I no és ben bé així, perquè sí que les vas gestionant i les vas col·locant al magatzem o on bonament podem, però clar, sembla que això no es mogui, que sempre hi hagin caixes per tot arreu.
Un laberint de caixes.
Correcte, semblen trinxeres.
Per tant, Sant Jordi el gaudiu, però també us estressa.
Sí, jo crec que... A veure, per l'experiència que tinc i pel que em diu el meu soci i amic, que porta molts anys en el sector, cada cop és pitjor, en el sentit de que cada cop es publica més... És una publicació extensiva. I sempre diu que el gran problema d'Amazon no és que es pugui vendre per... No és que sigui competència, diguéssim, perquè venen llibres per internet, sinó perquè ens ha convertit en... Ha convertit les llibreries en magatzems, perquè sembla que haguem de tenir tot el que... Clar, ells ho tenen virtualment i tenen una infraestructura molt més bèstia i nosaltres, clar, no, amb això no podem optar, diguéssim. I sembla que haguem de tenir tots els llibres que es publiquen, clar. Llavors, cada cop es publica més, és extensiu, és com una pesca d'arrossegament. Si hi ha algun editor que em sent, es publica massa. Reprimiu-vos. Sí.
I, escolta, què és pitjor, la preparació o la jornada en si?
Jo crec que la jornada en si ja vas amb una adrenalina tan bèstia, diguéssim, que... Jo crec que és la preparació. Després ja et deixes anar. És com... Vas a gaudir, en el sentit que, a veure, treballes molt, no pares, estàs de peu no sé quantes hores, amunt i avall, venent, recomanant. Si falta algú, per exemple, si falta algun llibre a la parada, l'has d'anar a buscar a la llibreria i tornar a la parada o a la inversa. I és un no parar, però jo la jornada en si la gaudeixo molt. I després ja et deixes anar. Quan ja has acabat, ja has recollit totes les caixes, tots els llibres, els poso a la furgoneta i dius, bueno, ara ja em relaxo, anem a sopar tots, fem unes cervesetes i a xerrar de les anècdotes que ens han passat, que en són moltes sempre.
I després de la jornada, fins quan encara queden el ressò de Sant Jordi, quants dies més?
Bueno, és que això, ben bé, fins que no fas les devolucions, tu pensa que tot el sobreestoc que t'has demanat tu mateix, diguéssim, per muntar la parada, clar, has de gestionar totes les devolucions perquè tens un marge de temps per tornar-ho, perquè si no t'ho cobren, diguéssim, el que no has vengut. O sigui, potser sí que et quedes algunes coses, però has de fer tota la devolució, que es diu, que també, clar, és una feinada. O sigui que ben bé se'n va, després de Sant Jordi, unes quantes setmanes més de feina, ja. I després sempre passa que algú que ha regalat algun llibre de Sant Jordi, l'endemà ja et venen uns quants que... Ai, que ja el tenia, que me l'havien regalat, o me'l puc canviar...
Els canvis,
sí. Mm.
Et sembla que anem pel que tothom està esperant i que segur que molts dels que passen aquests dies per la llibreria doncs ja comencen a preguntar per aquelles recomanacions que toquen aquest any.
Sí, a veure, hi ha molt... És ben bé que, clar, obviem una mica els grans, entre cometes, no dic amb mala fe, els grans tot, o sigui, els llibres que es vendran sols, aquests ja no te'ls... Ja no te'ls he portat, perquè, bueno, hi ha el Xavier Bosch, suposo que ho sabeu, que és amic que s'ha encuat, que aquest es vendrà sol, a la Sílvia Soler, el Cercas també ha tret un llibre, Dicker, el Joel Dicker, també en treu un altre. Vull dir, tots aquests llibres ja que seran, presumiblement, ja un best-seller assegurat, aquests ja els he aparcat, però per portar coses potser més desconegudes i que...
Diferents.
Sí, curioses. I perquè, mira...
Altra literatura.
Sí.
Vinga.
Sí, com que potser no seran tan coneguts, doncs ja...
Els donem a conèixer, precisament per això.
Sí.
Vinga, per on comencem?
Mira, aquest acaba de sortir ara el segon volum. És una danesa, una escriptora danesa relativament jove, que es diu Solveig Valle, tal com sona. Solveig, no sé si ho he pronunciat bé, que es diu El volum del temps. I és una espècie de... No sé si coneixeu la pel·lícula aquella aquest és la segona... Constarà d'uns quants volums, però per sort són primets, no és això La recerca del temps perdut del Proust, que són uns totxos, sinó que són relativament curts. I no sé si quan ens en recordeu la pel·lícula entranyable que del Bill Murray, que és atrapat en el temps, que, bueno, El dia de la marmota, que es coneix també. És una mica això, és una llibretera, precisament, que es dedica... Té una tasca força curiosa, perquè és una mica antiquària, perquè es dedica a buscar llibres o edicions una mica especials, diguéssim, i de cop i volta, juntament amb el seu marit, de cop i volta ella es veu atrapada en el 18 de novembre. Sempre. Vull dir, és com que cada dia és el 18 de novembre. I està molt ben escrit, molt ben trobat, i fa unes reflexions força interessants amb tot això, que és la concepció que tenim del temps i de la vida mateix. Vull dir que llegeixis molt bé, Vull dir que està ben escrit, ben estructurat, vull dir que és una lectura que passa molt bé. L'únic això, que sapigueu que tindrà uns quants volums, però no són gaire gruixuts. Això és no sé si es veu la dimensió.
O sigui, ara ja ha sortit el segon i què en deuen quedar? Un
doncs
o dos
si
més?
Són, no, em sembla més. Que en seran més, eh? No sé si arribaran fins a 6 o 8, ara no ho sé. Uh-huh. Ho dic una mica de memòria, però bueno. Però, bé.
Doncs...
Força original com a proposta, tot i que és veritat que hi ha aquesta pel·lícula, però no és ben bé això, eh? No us penseu que no és el dia de la marmota, vull dir, he posat un símil una mica així.
Per orientar-nos.
Patillero, sí.
Bàsicament. Continuem amb una altra proposta?
Sí. Bueno, aquesta és una joveneta d'aquí, de casa nostra, que es diu Laia Vinyes.
Sí.
Aquí baix. És una... Bueno, va néixer això, l'any 97. Ja, jo quan veig ja que els escriptors...
Ja són tan joves.
Sí, perquè ja són bastant més joves que jo. Ja començo a ser conscient, parlant del pas del temps, doncs, ja que tinc una edat. I és molt curiós perquè, bueno, no sé si s'aprecia, això és una fotografia, aquests són els seus pares, vull dir.
Ah?
Sí, o sigui, parla de la generació dels seus pares, que són de la terra, de les Terres de l'Ebre, i ho fa des del... Bueno, parla d'una generació que no és la que li toca, no? Que és la generació dels seus pares. És una mica un retrat de, sobre el que es va conèixer, no és ben bé això, no? Però és aquella joventut del finals dels 80, principis dels 90, que baixant a València, tot això que es va conèixer com la ruta del bacalao. La ruta d'Estroi, sí. I, però, bueno, no és ben... Tampoc et diria que és un llibre sobre la festa i sobre això, sobre la gent que viu molt la nit i que bueno, viu el, no sé si dir-te el límit, però, bueno, que sí, viuen gairebé sí. pel cap de setmana llarg aquest que es feien de, gairebé de dijous a dilluns, sinó que també parla molt de moltes altres coses, l'amistat, família... la protagonista representa que és de Barcelona, però té família a les Terres de l'Ebre i treballa, baixa a fer la campanya de recollida de fruita i bueno, són totes les connexions personals i de, això, d'amistat, d'amor, de descobriment, d'experimentació. I està molt escrit amb... Jo crec que té molt talent. És el seu segon llibre, em sembla, si no m'equivoco. I trobo que està molt ben escrit. I no només això, no es penseu que és una apologia a això, a les drogues, perquè ens entenguem, sinó que...
És un retrat d'una època,
sí, correcte, un retrat de l'època, de la generació dels seus pares i de l'època de principis dels 90.
Laia Vinyas,
sí.
Editat per...
Això és l'altre editorial. Ah, sí, m'he deixat de dir que això és... Scenagrama també està en castellà, eh? Uh-huh. Ja sé que ara, amb tot això del l'odio... Em sembla que hi ha gent que s'ha plantejat inclús boicotejar-la, però, bueno, els altres escriptors no tenen la culpa d'això. Vull dir que jo la recomano, igualment. Perdó.
Molt
bé. Bé, aquest també... Mira, Anagrama, caram. Sí, sembla que no em fan la campanya ells, eh? Aquest m'ha agradat molt. Va sortir fa relativament poc. Emili Manzano, segurament us en recordeu. Ha sortit a programes, diria de TV3 o ara de ràdio, no sé si... Ell és de Mallorca, no sé si... Bueno, la gent potser se'n recorda d'ell. I aquest llibre és molt curiós, perquè es diu... El títol, que és Me'n record, bueno, que és Me'n record, sí. Ell escriu així, amb el dialecte balear, diguéssim. I és molt curiós perquè són petits pàrrafs, més, hi ha alguns més extensos, els més curtets, que comencen sempre per la Me'n record, la frase Me'n record. I és autobiògràfic, però no és ben bé lineal, sinó que li van sortint, és com si fos una metralleta...
Píndoles,
correcte,
sí.
de records, de la seva vida, que pot ser des del gelat, que no sé què es va menjar, no sé quin dia, els personatges que coneixen, la seva família, quan van a Barcelona... I està molt bé... No és un llibre fàcil, en el sentit de que, clar, no té una trama, no... sinó que és això, són més reflexions, píndoles, records, opinions... I està molt bé, la veritat. El recomano. Vull dir que si tens una mica de paciència com a lector, perquè no és una lectura, com he dit, fàcil, pot ser molt gratificant. I no és un llibre, a part, no és un llibre que te l'hagis de llegir molt, molt seguit, sinó que pots anar-lo... alternant, diguéssim.
Ah, exacte.
Sí, sí, el pots tenir com a guaret, diguéssim, que no... Pots, mentre llegeixes altres coses, doncs mira, avui m'han ve de gust així unes quantes pàgines de la vida d'aquest home.
Mm.
I bé...
Curiós,
sí. Per proposar alguna cosa una mica diferent. Dir també una mica de
casa
nostra.
Molt bé.
I per últim... Bueno, aquest és antic, eh? Però ho he fet perquè té mèrit, perquè... Bueno, això és Jim Thompson, és... va ser un novel·lista del gènere negre americà, una mica tronadet, l'home, molt peculiar, però aquest és un dels seus grans clàssics, potser segurament el més conegut, i lo important és que per primera vegada algú s'ha atrevit a...
A traduir-lo en català,
sí. Sí, sí, i s'han esmerat, perquè ens van dir els editors, s'han esmerçat molt amb la traducció, vull dir que han anat a l'original, han fet una... Bueno, han cuidat molt la traducció, que això sempre és d'agrair. I bé, això és... Thompson no té mitges tintes, era un... retratar el mal des d'una perspectiva total, en el sentit que no hi ha personatges bons ni dolents, sinó que tots són clarobscurs. En aquest cas és un xèrif d'un poblet de 1.280 habitants.
Aquest és el títol.
Sí, que farà tot el possible per mantenir-se en el poder, inclús, diguéssim, no seguir la línia recta de la llei, per dir-ho d'alguna manera. I, bueno, personatges peculiaríssims, el que et dic. Diguéssim que si tens una visió positiva de la humanitat, més val que no te'l llegeixis, perquè fa un retrat social una mica negre, diguéssim, mai tan ben dit, però un gran clàssic per als amants del gènere, que sàpiguen que per fi està en la nostra llengua vernàcula.
1.200 habitants...
1.280, sí, un poble petit, però
1.280,
en pobles petits inclús també passen coses...
Home, a tot arreu.
Dolentes.
A tot arreu. Bé, sí. Doncs...
Te'n portaria molts més, però com que em veu dir més o menys...
Suficients. Mm. Anirem acumulant recomanacions i així el públic anirà ja servit per remenar per les paradetes de Sant Jordi amb una certa informació. Molt bé, doncs a veure com es desenvolupa la jornada, no?
Sí, estem tots pendents de les previsions meteorològiques.
Mira, t'ho anava a dir, perquè després de tot el que ha plogut, no crec que ara...
Sí, ja ho pensàvem, això. Com no? Faci un d'aquests dies que ha plogut últimament, ja podrem dir que la campanya serà...
Serà xof.
A veure, per dates tampoc ha de ser molt bona, però pel tema que s'enganxa molt amb Setmana Santa. Dilluns de Pasqua acaba amb 21 d'abril i dos dies després hi ha Sant Jordi. La gent potser haurà anat de vacances, no sé. Generalment, per estadístiques, no són... Quan la Setmana Santa va tan lligada a Sant Jordi, no és gaire propici.
I això a nivell econòmic també ho notareu?
Sí, clar. Sí, a veure, la facturació del dia de Sant Jordi, com ja se sap, és molt, molt important. A veure, no et dic que depenguis únicament d'aquest dia, perquè si no sí que has begut oli, perquè, clar, un dia tan aleatori també, si només que et plogui ja hauries de tancar la persiana. Però sí que és veritat que, clar, un bon Sant Jordi significa també un bon any, diguéssim, per la facturació general de totes les llibreries, vaja, i del sector també, clar.
Molt bé, doncs, Roger Grífols, llibreter de La Salvatge, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, un plaer, com sempre.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Frinski Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El calaix. Obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Martí Cardona, biòleg i artista santcugatenc, ha transformat els carrers de Sant Cugat en museu a l'aire lliure, on es pot gaudir d'algunes de les seves creacions de trencadís, una tècnica que combina art i reciclatge. Inspirat per un univers surrealista i oníric, les seves obres, sovint humanoides, amb elements naturals, són un reflex de la seva passió per l'experimentació i la sostenibilitat. Avui al programa volem descobrir qui hi ha darrere d'aquestes peces úniques i com ha convertit la seva afició en una forma d'expressió artística. Martí Cardona, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta, com va començar la teva relació amb el trencadís?
Bé, la cosa va ser una mica que va arribar a mi així sense jo planejar-ho molt, no? Era un temps en què jo estava arreglant casa meva, tocava posar rajoles i vaig aprendre a instal·lar les rajoles així en un vídeo del YouTube i tal. I després va ser com... van sobrar rajoles i vaig pensar, ostres, potser podria fer alguna cosa més artística, no?, per posar aquí, així, coneixia la tècnica del trencadís de Gaudí i d'això, però tampoc era cap fan ni ho seguia gaire, ni, de fet, a nivell artístic tampoc havia fet moltes altres coses, i va ser com, bueno, doncs vaig a provar i vaig a experimentar. I així una mica una cosa va portar l'altra, vaig anar reciclant rajoles de diferents tipus, de diferents colors, i així doncs, vaig començar doncs, cada vegada a fer més coses.
I tens records d'infantesa que tingui alguna cosa a veure amb la ceràmica o l'art en general?
No, realment no recordo res així com molt, molt específic. Sí que un cop, ara fa un parell d'anys, la meva àvia va trobar una foto de jo fent un trencadís en un taller que es va fer, però això és com algo que jo m'havia oblidat totalment, però és algo que no tinc com una connexió amb res de la ceràmica, ni amb l'art, ni així a nivell d'infantesa.
De fet, tu ets biòleg. Com compagines la teva formació acadèmica amb l'art?
Sí, jo sóc biòleg, sóc microbiòleg i tinc la meva feina i després pues, faig els trencadissos una mica quan puc, no? No m'agrada això de dir en el meu temps lliure faig els trencadissos, no? Com separar la feina del hobby, diguéssim. No, sí. no m'agrada veure-ho així, però si ho analitzem, doncs sí que seria una mica així, no? Tinc la meva feina on jo treballo i és el que em dona els diners, i després doncs, tinc tot el projecte dels trencadissos que a poc doncs, vaig fent algun projecte, alguna cosa que em va sortint, alguna comanda, i si no, obres i peces que vaig fent jo pel meu compte.
I la tècnica del trencadís, l'has après de forma autodidacta, podríem dir?
Sí, jo sí? Defenso molt això d'aprendre experimentant i provant. Jo vaig començar a agafar rajoles de diferents tipus i a veure quina era la millor manera. Al principi ho trencava amb un martell, després vaig anar veient que hi havia eines que em permetien tallar les rajoles d'alguna manera que per poder fer els angles correctes i anar provant diferents tipus de rajoles, diferents tipus de guix, de ciment cola, anar provant amb els materials i anar experimentant. Vull dir, sí que considero bastant autodidacta en aquest sentit amb els trencadissos.
I recordes quin ha estat el primer trencadís que vas fer?
Sí, va ser una prova que vaig fer sota una finestra. Era amb rajoles blanques i negres i no tenia cap forma ni res. Era simplement per provar a veure com quedaven les rajoles, per veure si s'enganxaven bé i per veure quant de temps durava i si sortia bé, no? I a partir d'aquí doncs, vaig anar fent altres coses més elaborades.
On el vas fer, aquest?
Això a casa meva.
Aquest a casa?
Sí.
I el primer que vas fer fora de casa?
El primer que vaig fer fora? Diguéssim que estigui al carrer.
Uh-huh.
El primer que es va posar al carrer va ser el que hi ha al carrer de Sant Medí, si no m'equivoco, el que va cap al
Rambla del Celler?
Sí, cap al Rambla del Celler. Cap al Celler modernista, que està en una paret... i és com una persona així traient la llengua amb un ocell.
Mm. Quants n'has fet fins a dia d'avui?
De trencadissos?
Sí. Uf, hi ha uns quants, no?
Que ja estiguin pel carrer, vols dir? Que estiguin pel carrer, jo crec que ara ja superen la vintena. Sí.
Una vintena. I tots estan signats? O sigui, tots es reconeixen com a Martí Cardona?
Alguns tenen la firma, altres crec que no.
Ja. Què és el que més t'atrau del trencadís?
No ho sé, a mi m'agrada que sigui, primer, com a part del projecte, que sigui material reciclat, no? Que sigui algo que m'ho he trobat com a runa pel carrer. Això és algo que m'interessa, no? De poder reutilitzar els materials. I d'altra banda, no ho sé, el tema de fer el mosaic és no com un punt intermig entre la pintura i l'escultura, no? Perquè estàs fent algo que està en dues dimensions realment, però sí que estàs agafant peces, fent la composició. El que m'agrada és que em permet expressar-me d'aquesta manera, no? I permet també fer algunes peces que duren, no? Que poden estar a temps encara que estiguin a l'intempèrie, perquè al final són rajoles que estan fetes per això, no?
Mm. Si no vaig errada, en aquesta casa et vam descobrir ja fa uns 4 anys quan vam començar a veure diversos mosaics als espais públics de la ciutat. Es va generar una mica d'efecte Banksy, no? Ho dic perquè la gent que els veia i es preguntava qui hi havia al darrere d'aquelles obres, no? Va crear com una mica aquesta sensació, no? Com va començar aquesta moguda?
No sé, el fet de posar obres al carrer, al final és una forma d'expressió, però també una manera de donar personalitat als carrers i d'intentar que siguin menys impersonals, no? Donar una mica més de colors i donar una mica més de vida als carrers, no? Perquè Sant Cugat també, sobretot en els últims anys, s'està convertint en, no sé, diguéssim, la Roca Village, no? Això sembla un centre comercial i sembla que no hi visqui gent, o sembla que no hi hagi res més enllà de la vida, de les botigues aquestes que apareixen i que potser durant 2 mesos hi apareix una altra i aquest efecte, no? També el projecte era donar-li una mica de personalitat als carrers i al final també penso que els carrers no són de ningú, o sigui, són de tothom,
tots. De tot.
I llavors la gent diu, hosti, si tothom estigués aquí posant trencadissos o posant les seves obres, tot això seria un caos i tal. Sí, potser seria un caos, però també seria més bonic, no? Penso. I també és una mica defensar aquesta idea més romàntica, potser.
I el retorn que has tingut dels veïns i de veïnes que han vist doncs, aquests trencadissos per la ciutat, quin ha estat?
Sí, ha estat un retorn molt, molt positiu, jo diria. De fet, ara hi ha molts trencadissos que els he posat a partir d'encàrrecs que m'han fet veïns i veïnes, sobretot aquí al centre. Molta gent m'ha demanat i clar, quan estic instal·lant un trencadís i passa la gent, doncs sempre és un gust, no? Perquè la gent diu, ostres, ets tu, que bonic, no sé què.
T'identifiquen.
Sí, i també és algo molt, molt maco que quan passegen famílies pel carrer i em veuen, sempre els pares diuen, ostres, el meu fill o la meva filla és molt fan, els coneix tots, sap aquell d'aquí, sap aquell castellà. Vull dir que és algo que també pels infants he vist que els agrada molt, no? I que molts ho coneixen. I això també pues, és algo xulo, no? De veure com que tens un impacte, has posat una cosa ja, però que la gent realment s'hi ha fixat i la gent realment li ha donat unes voltes i és algo que li agrada, no? En general. Suposo que hi ha de tot.
I m'imagino que això també t'ha servit, no?, per donar a conèixer el teu art, però sobretot perquè t'arribin nous encàrrecs. O sigui, a partir de que t'han descobert, quants encàrrecs t'han fet?
Així ja sabent... No sabria dir-te un número, però no ho sé. Jo crec que de trencadissos que hi ha al carrer que han estat encàrrecs de gent que ho volia per la seva façana, entre 5 i 10 n'hi ha. Sí. Alguns són números de casa, que també és algo que la gent vol, com posar un número, el número de casa d'una forma més original, no? Potser amb alguna figura feta amb trencadís, que no sigui només el número tal qual. i sí, de números crec que n'hi ha 3 o 4. Sí, i ara tinc una comanda pendent també d'un altre número.
Molt bé. Parlem una mica del procés creatiu. Com funciona? És a dir, primer d'on treus la inspiració per crear doncs, aquestes imatges?
Jo quan sobretot a mi el que m'agrada és, si no tinc cap comanda ni cap encàrrec ni res així, de dir, vale, va, ara em poso a fer una peça, què vull fer? No? Llavors el primer que faig és posar-me a dibuixar en paper, amb llapis, i clar, vaig omplint pàgines plenes de dibuixos diferents, uns solapats amb l'altre, fins que veig un que em comença a inspirar i dic, ostres, això és xulo, això podria tindre potencial per ser un trencadís, i llavors vaig desenvolupant aquella idea fins que acabo plasmant-ho en el trencadís en si, diguéssim.
I els materials que utilitzes?
Sempre procuro que siguin materials reciclats, és a dir, a les rajoles. Les rajoles són els trec sobretot dels big bags de runa que hi ha pel carrer. Sempre vaig fixant-m'hi, doncs vaig passant pel carrer, veig un big bag allà i m'hi fixo, ostres, aquí tinc rajoles verdes, aquestes són difícils de trobar, doncs me les enduc. I així, sí que per alguna comanda en concret, a vegades sí que he comprat un color en específic perquè volien algú que només ha de ser d'aquell color, però això ha sigut en comptades vegades. Sempre procuro que sigui rajoles reciclades. I després, per enganxar-ho a la paret, faig servir ciment cola.
Mm. Hi ha algun referent artístic que t'hagi influït especialment?
Sí. A veure, a mi el que m'agrada són fer aquestes peces més... més, com comentaves, no? Oníriques, més surrealistes, i en aquest sentit, doncs, sempre que veig alguna obra d'art així, doncs, m'intento fixar o fer-li... o agafar alguna idea, no?, de dir... buscar aquesta idea, no?, de veure una imatge i que et transporti a algo que puguis imaginar però que no sigui possible en aquest món, no?, com... no sé, per exemple, hi ha una cara amb un cargol gegant, no? Això pues, és algo que et desperta alguna cosa, penso. I ara recentment he estat viatjant per Llatinoamèrica i també doncs, he anat a museus i tot el que són figures d'aquestes d'art precolombí i tot això també és algo que m'enduc, que m'ha inspirat i també m'agradaria fer alguna cosa en aquest sentit.
Mm-hmm. Doncs parlem una mica de futur i de projectes. Hi ha algun projecte dels que hagis fet ja que estiguis especialment orgullós?
Bueno, de tots em sento orgullós i tots m'agrada veure'ls quan passo per allà, no? També perquè jo sé, quan em fixo en un trencadís, veig aquell color i dic, ostres, aquesta rajola la vaig reciclar en aquell carrer aquell dia que anava per Barcelona i tal, o aquesta altra me la va donar aquella amiga, tal. I de tot, tots els veig i veig també el moment que el vaig fer i en què pensava en el moment en què vaig posar aquella rajola o que vaig dibuixar aquella figura, no? De tots em sento bastant orgullós, no en sabria escollir un en concret.
I parlant de reptes, de projectes de futur, què t'agradaria fer?
M'agradaria fer moltes coses, però sí que tenir una paret o un espai on
gran?
Poder fer, sí, on poder fer un projecte, tindre la llibertat absoluta per crear algo gran i algo també que jo sapigués que allò durarà un temps ni que sigui, això m'agradaria. Però sobretot tenir la llibertat d'allò, fer el que vulgués.
Has trobat o has vist algun espai d'aquestes dimensions a la ciutat que diguessis, aquest és el lloc on jo...
Home, sí, sempre que veig una paret penso, aquí, aquesta
sí?
paret... Sí, clar, però bueno, també seria algú de fer-ho tenint evidentment el permís de qui fos aquella paret o de l'Ajuntament...
Perquè de les parets
fos...
aquestes que ja tens fitxades, són parets... són privades o és d'algun equipament públic?
És que qualsevol lloc podria posar-ne una. A mi m'agradaria que fos un lloc on no es veiés, no? Llavors, no és que tingui unes parets fitxades ni res, però sí que cada cop que veig un lloc dic, mira, aquí podria quedar bé.
I quin és el repte més gran amb el qual t'has enfrontat com a artista?
El repte més gran. No ho sé. Ara així... No, jo crec que... Hi ha hagut reptes molt diferents entre ells, en quant a trencadissos que requerien molta feina, molt nivell de detall, o altres trencadissos que eren molt grans, o comandes, o sigui, encàrrecs importants, diguéssim, de gent que és important per mi, o d'amics que m'estan fent un encàrrec per regalar-ho a algú de la família, o així, doncs, clar, és algo que fa il·lusió, però també... que és una responsabilitat, no? fer alguna cosa que estigui bé i tal. I no sé si algun trencadís en concret ha sigut un repte gran. Tots ho han estat en diferent mesura, jo crec.
Mm. Si poguessis donar un consell al Martí que començava, què li diries ara?
Jo crec que no li diria res perquè ell seguís fent el seu camí sense cap mena d'interferència, que faci el mateix camí que ha fet i ja està. Sí, sí.
Sí, fluir.
Sí, sí. Que vagi provant, que no li diria, perquè llavors...
L'estaries marcant,
sí,
no?
Sí, no, però que provi, que vagi fent i que... ja està. Sí, sí.
I com et veus en un futur? Continuar compaginant la biologia amb l'art, amb els trencadissos...
Sí. Tampoc és una cosa que em plantegi, que digui... No, arribarà un dia que em posaré a fer trencadissos només i... No, és que a mi m'agraden els dos mons de la mateixa manera, no? I compaginar-ho és algo que m'agrada, però sí que m'agradaria també anar potenciant tot el tema de tot el tema artístic, tot el tema dels trencadissos i veure on pot dur, no? També, si rebo algun encàrrec o alguna cosa així, també, i sobretot per mi és una forma d'expressió i d'anar fent i al final... El que vull és anar, és seguir tenint, ni que sigui una mica de temps, per anar provant, anar fent peces i anar experimentant també amb tot el que és l'art i els trencadissos i així.
Hem descobert el Martí, podríem dir, per la seva vessant més artística, per la seva vessant, diríem, professional, com a biòleg. Hem preguntat poqueta cosa. Què és el que t'aporta tu la biologia? Per què et vas acabar decidint, vas triar per anar per aquest camí?
Sí, a mi la biologia és una cosa que m'atreu molt, la vida en si, no? I el que jo em dedico és sobretot a l'agrobiologia. Jo treballo amb microorganismes per l'agricultura. És a dir, a l'agricultura hi ha molts reptes, no? Un dels reptes importants és tot el tema de nutrició, tot el tema de protecció contra malalties, contra plagues, i realment ara... tradicionalment les úniques solucions que teníem eren solucions químiques, no? I ara està sortint tota aquesta tendència de fer servir microorganismes per buscar solucions a la nutrició, per buscar solucions a la sanitat vegetal. I tot això és algo que per mi és important i que trobo que té molt futur, no? D'intentar protegir les plantes, per exemple, d'una manera natural, d'una manera fent servir microorganismes. I això és el que em dedico, i també aprenc molt, també em permet, doncs, conèixer una realitat, que és la realitat de l'agricultura, d'una manera molt, molt directa, no? Des de, si siguin pagesos o tot el sector directament, i és algo que crec que és important, no? D'intentar buscar solucions que no siguin només basades en la química i en tot l'impacte ambiental que això suposa, sinó també basat en els microorganismes, que penso que tenen moltíssim potencial i que són els grans oblidats de quan parlem en biologia, no?
Doncs ja hem conegut una mica més en Martí Cardona, l'autor d'aquests trencadissos que trobeu per la ciutat, que de fet podríem fer una ruta, no?, i anar resseguint, sí, tots aquells carrers per anar, sí, veient
de fet, recentment
totes aquestes obres.
He fet una pàgina web, sí, i allà es pot, que és cardonatrencadis.com, i allà hi ha unes rutes que estan fetes, o sigui, hi ha un mapa i en totes les peces que hi ha pel carrer i hi ha unes rutes proposades que la gent pot fer per anar seguint les peces.
Fantàstic. Martí, moltíssimes gràcies per venir al programa.
Vosaltres.
Que et vagi molt bé.
Gràcies.
faves comptades.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Arribem a la recta final del programa d'avui i ho fem acompanyats per la Liz Daimi amb la secció Amb el cor a la mà, un espai que ens serveix per conèixer les històries que hi ha al darrere d'algunes de les persones que per un motiu o un altre han decidit fer un canvi a la seva vida i venir a viure a Sant Cugat. Liz Daimi, molt bon dia.
Bon dia, Carme, què tal?
Qui vens avui? Qui t'acompanya?
Avui he portat a la Caterina, que és una noia d'Ucraïna que va venir a Barcelona fugint de la guerra.
Sí.
És una noia que va haver de prendre una decisió molt, molt complicada, molt difícil, perquè va sortir del seu país, va deixar enrere la família, els amics, a totes aquelles coses que formaven part de la seva vida, per anar-se a un lloc desconegut per a ella. I jo la vaig conèixer precisament quan feia poc temps de la seva arribada i em va sorprendre que una noia tan jove fos tan valenta que a pesar de... tot i que va sentir por i alguna incertesa, però tenia els objectius molt clars i això per a mi va ser molt sorprenent, la veritat.
Caterina, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Bé. Sí?
Una mica nerviosa. Però sí.
Quan fa que estàs aquí a Sant Cugat?
Pues, justament la setmana passada va fer exactament 3 anys que estem aquí amb la meva germana. Vam arribar el 27 de març aquí a Sant Cugat. Sí.
Sí, i una cosa que deia quan presentava la Caterina, i és que ella va venir fugint de la guerra. Malauradament, quan parlem d'Ucraïna, pensem en la guerra, i crec que la Caterina ens pot explicar en quin moment ella va prendre aquesta decisió, sí, de marxar del seu país.
Sí, la veritat és que era molt difícil, perquè des de quan tenia 14 anys, quan va començar la guerra al meu país, el 2014, mai, o sigui, pensava que mai marxaré del meu país, perquè crec que és injust que tinc que deixar totes les coses, la meva família, allà. Sí, però quan els russos van començar a atacar la planta nuclear que encara està molt a prop de la meva ciutat, havia de tomar
decidir
sí. Marxar amb la meva germana, perquè era l'única manera de protegir-la, perquè la meva mare no estava a casa quan va començar la guerra, el meu pare encara no pot anar a marxar del país, no pot sortir del país per el tema d'edat, i també tenia una àvia que va començar a pateixer de demència,
sí,
després de les primeres notícies des de la seva ciutat amb els tancs russos i tal. Pues, el meu pare havia de cuidar-la, sí.
I vas venir a la teva germana i després, sí, la teva mare va, sí, va aconseguir...
Vam venir aquí des de Polònia, perquè ja no havia lloc per ucraïnesos.
Sí.
Ucraïnesos, sí. Sí. Però, sí, llavors, com parlava una mica castellà, vaig pensar que puc anar a Barcelona, no sé per què Barcelona, perquè sé que aquí la gent parla català, però Barcelona. Llavors vaig comentar-ho a la meva amiga i ella va, per casualitat, va conèixer una noia de la meva ciutat que va traslladar a Barcelona una mica abans de la guerra, i justament aquesta noia, que es diu Anna, és mi millor amiga que tinc aquí a Barcelona. Ella estava fent el voluntariat a la frontera de Polònia i Ucraïna amb el seu amic Pau, i aquest noi, Pau, és la persona que ens va ajudar molt, i com Anna també, i ens va portar a casa seva, i la seva família ens va acollir amb la meva germana i després amb la meva mare també.
Vas viure amb ells?
Sí.
Amb ells? Quin temps?
Sí, estàvem amb ells un any i mig a Sant Cugat,
aquí a Sant Cugat.
A la Floresta. Sí.
Una parella d'aquí de Sant Cugat.
Sí, jo agraeixo molt a la família de Busquets i el Ted, a tota la família, a tots els seus amics que ens van ajudar, que també van ajudar a moltes ucraïnesos amb les donacions. I sí. Sí.
I vas començar a treballar en aquell moment a l'Ajuntament. Primer, sí, amb ells, amb l'empresa,
sí,
familiar.
Sí, nosaltres teníem, com ucraïnesos, teníem molta sort que el tema burocràtic de, o sea, com papeles, amb papeles, era una mica més fàcil. I en pocs mesos, podia començar a treballar amb la família d'aquesta, Busquets, a l'empresa de Josep Maria Busquets. Sí, i després, en gairebé en un any, vaig començar a treballar a l'Ajuntament.
Sí. Com tècnic?
Com tècnica, amb un equip del tècnic. Però clar, jo gairebé no... no podia fer moltes coses perquè per el tema d'idioma, i per això vaig començar els cursos de català aquí. També era un requisit en el contracte de l'Ajuntament, que tinc que aprendre català. Sí.
I després de l'Ajuntament vas treballar a la UAB?
Sí, després de l'Ajuntament vaig treballar un any a la UAB. Estava al departament de... bueno, a l'àrea de relacions internacionals i també a una fundació que es diu FAS. Treballava en un programa d'acollida de les persones refugiades. Sí. I ara ja estic a ESADE, aquí a Sant Cugat. Estic fent gairebé les mismes coses. Estic fent programes d'estudis del termini curt.
Sí, curt, de curt termini.
De curt termini, sí. Uh-huh. En plan, summer school, study tours, coses així, sí.
I aquest procés d'adaptació en aquells primers moments del començament d'adaptació a la llengua, a una altra cultura, quines coses trobes a faltar d'Ucraïna?
Sí, de llengua... Bueno, quines coses trobo a faltar és la meva família i la meva gosa i gata, però també estranyo molt Crimea, estranyo molt la naturalesa, i per això també m'agrada aquí molt, perquè mar, muntanyes, tot això també tenim ahir. El clima gairebé és el mateix que teníem a la meva ciutat. Llengua, clar, és molt diferent i em costa molt, però també entenc la importància de l'idioma, perquè els ucraïnesos també... la nostra llengua també era prohibida d'aprendre, de parlar... I nosaltres entendem la importància de...
T'identifiques molt.
Sí, sí.
I ara mateix, que ja portes un temps aquí, i després de tot el que has aconseguit, te ves en el futur a Ucraïna?
Com més temps porto aquí, més difícil per mi entendre que no... Crec que... encara no sé si tornareu o no, però per mi va ser molt difícil prendre aquesta decisió o quedar aquí, no sé, quedar, sí. o marxar o tornar al meu país, perquè, clar, tenia 22 anys quan vaig marxar del meu país, encara no vaig començar la meva vida laboral, o sigui, treballava com professora d'anglès, però, clar, aquí treballo més, estic més... com, no sé, segura. Sí, i ja tinc moltes amics aquí, tinc tota la vida aquí, menys la meva família, que està encara a Ucraïna, que no poden salir, no poden venir aquí. I els meus amics també, però no sé. Ja veurem.
Però la Karina és jove.
Sí,
és jove.
És molt jove.
I el futur, m'imagino que també se l'ha de plantejar en funció de com vagin evolucionant